Tant de bo. Cada tarda de 4 a 7, Estiu de Gràcia, amb Adam Martín.
Les 5 i 6 minuts. Long, què tal, com estàs?
Aquí ajustant-me els auriculars perquè crec que el Bru té el cap molt gran.
Creus o saps? Bueno. Tu també, tu tampoc tens el cap petitó, eh?
No, però que me l'hagi d'ajustar.
Ara que m'hi fixo, tens un cap que déu-n'hi-do, no?
Gràcies per dir-me cabezón en directe, ara.
No, però no m'hi he fixat fins ara.
Gràcies. Sí,
els estan al límit, eh, els cascos, ara mateix?
No, prou.
Oh, t'has ficat amb el Bru que no hi era?
Ja, una mica lleig. Perdó, Bru.
Que a mi, jo encantat que ho facis, eh? Perquè sí, si no, hem d'aguantar com es defensa.
Ens hauries de posar algun moment els dos junts, algun dia.
Sí, quan vulguis. Un dia al setembre, quan vulgueu. Helena, ben tornada, una altra vegada.
Hola, què tal? Quant de temps?
Ara no parlem del número 1 i del número 2, sinó que parlem... La pregunta de la secció Temps de Nòvios és aquesta. I amb això ja anirem a la cinto. Com funcionen els orgasmes? Com funcionen els orgasmes, Helena?
Doncs necessitem un cervell, un cos, una mica de comunicació, moltes coses, però és que ens han explicat una miqueta al revés de com funcionen i amb un biaix de gènere important, molt important.
Diferent del que expliquen els homes que el que expliquen a les
dones. Exacte.
Molt bé, per on comencem?
Comencem, mireu, si parlo de fingir orgasmes, segurament tothom pensarà en l'escena aquella de quan Harry contra Sally, en el que Meg Ryan està allà al CATS fingint l'orgasme, no? Doncs nosaltres anirem uns quants segons abans, on tenen una petita conversa prèvia, i a partir d'aquí arrenquem.
Molt bé.
¿Quieres decir que tal vez simulan el orgasmo?
Es posible.
No digas tonterías.
¿Por qué? La mayoría de las mujeres lo han simulado en un momento u otro.
Pues conmigo no lo han simulado.
¿Y tú cómo lo sabes?
Porque lo sé.
I ara és quan ella li diu, doncs ara veuràs,
ara veuràs.
I fingeix un orgasme.
I comença a fer, no? I ho fa molt bé, a més, perquè si algú tenim, malauradament, les dones, és la capacitat per fingir molt bé els orgasmes. Si més no, les persones que tenim vulva, perquè és molt més difícil de fingir una ejaculació, no? Tot i que també hi ha mecanismes, per fingir orgasmes, però aquí sempre hi ha aquest biaix de gènere on donem per segur que la dona... per fer-ho fàcil, ha orgasmat, però realment, com ho sabem segur? Si hem comprovat que hi ha moltes dones que malauradament fingeixen i que no els hi surt a compte, eh? I té molt a veure amb que ens hem imaginat els orgasmes que han de ser els únics que hem vist a la televisió, a les sèries, els únics que hem llegit, són un tipus d'orgasme que en diem l'orgasme explosiu.
Ah, sí, coets, artificials,
exacte,
llums, explosions...
Que és molt similar a l'orgasme que pot tenir una persona amb penis, no? Que és com aquest moment de pam, no? I llavors ens hem imaginat que les dones també orgasmen d'aquesta manera, sense deixar tantes proves físiques pel mig, no? Tot i que també hi ha ejaculació femenina, però no té per què anar lligat amb l'orgasme, no? I si ens posem en... l'escena d'imaginar-nos una dona orgasmant sempre és amb aquests gemecs superintensos, amb crits, anomenant a Déu sovint, no? Perquè no sé què passa, que s'anomena molt a Déu.
Perquè és una cosa mística.
Sí, no? Sí, doncs, no sé, però...
És una experiència mística.
És una sí que és una experiència mística. Però sovint ens imaginem això, no? I la realitat, moltes vegades... va molt lluny d'això, un orgasme que diuen la petita mort, potser és més un moment de introspecció, silenci, aguantar-te un moment que no pas de fer els grans, no? Una gran conversa amb Déu en aquell moment, no?
En qualsevol cas, és diferent per cada persona,
exacte,
segur.
Exacte.
No tothom el té perquè tenir explosiu.
Clar, per això, però com que és l'única imatge que tenim, llavors moltes dones, davant d'aquesta expectativa, quan veuen que no estan aconseguint allò que se suposa que haurien d'aconseguir, i que llavors, quan estan jugant, a més amb un joc molt coitocentrista, doncs, que potser no és el que més plaer els hi sol donar, diuen, saps què? No ens han educat per ser assertius, no ens han educat per dir, mira, carinyo, perquè aquest carinyo potser l'has conegut fa mitja hora o potser fa 15 anys que estàs amb aquella persona, eh? Però no ens han educat en dir, mira, carinyo, és que a mi això no em funciona, jo no vaig per aquí, o això que estem fent a mi no em dona cap plaer, perquè en el nostre imaginari col·lectiu ens hem imaginat que quan un penis entra dins d'una vagina, allò és explosió total, focs artificials i crits, gemecs i Déu o qui sigui, no?
I no, de fet és la no dir, potser anava a dir la pitjor manera, però la manera més complicada per assolir un orgasme, no?, o per tenir-lo.
Sí, és veritat, tampoc m'atreveixo a dir la pitjor, però és molt difícil perquè, en el fons, la vagina és un espai que és el canal del part, no és el canal que tenim per parir, no?, les persones que tenim vulva. Per tant, no és una zona especialment sensible. Sí que es poden erotitzar certes zones a dins, però no és especialment sensible, i menys amb aquest model de sexe que tenim ara, que ja tenim des de sempre, bàsicament.
Però per culpa de la pornografia, no?
Per exemple, no? La pornografia ara és un gran agent educador, mal educador en temes d'educació sexual, on tot el plaer està vinculat al penis, no? I on tot el que se li fa a una dona se li fa des de la perspectiva una mica egocèntrica de l'home, no? Jo et faig això perquè sé que t'agradarà, però aquella noia, bueno, és una actriu, està fingint segur. O en molts casos, hi ha alguns casos que sí que s'ho passen bé, però clar, és la imatge que tenim, no? Penis entrant com un taladro dins de la vagina i allò que fa que la persona tingui focs artificials, no?
Com a terapeuta, és una consulta habitual la de fingir els orgasmes o no tenir orgasmes?
Sí, de fet...
En el cas de les dones.
En el cas dels homes sí que existeix l'ejaculació retardada, o homes que, per exemple, quan tenen una ejaculació precoç, doncs l'orgasme el senten de molt poca qualitat i diuen, mira, per tenir això millor res, però l'anorgàsmia, preorgàsmia, o com en vulguem dir, sobretot és de les dones, sobretot heterosexuals, perquè el fet de compartir vida sexual amb un home que potser no té tant coneixement del cos de la dona com ella mateixa, doncs fa que hi hagi...
Ara no, ho diré malament i ho dic de molt de memòria, però com a mínim el sentit sí que és important. Recordo una enquesta que va penjar l'Abel Ullit a Twitter i que n'ha parlat alguna vegada, que explicava en funció de si eren parelles lesbianes, heterosexuals, etc, i el tant per cent de dones que arribaven a l'orgasme quan la seva parella era una altra dona era molt més alt, sí. Però infinitament
sí.
Més alt, no?
Sí, sí, en parlen al llibre Follem, i és l'escletxa orgàsmica, no?, que tenim, que hi ha sobretot en el sector de les dones heterosexuals, no? Tenim aquestes dades i sembla ser que només al voltant d'un 60% de les dones cisgènere heterosexuals poden arribar a l'orgasme en parella. I les dades dels homes és descomunal, és a dir, els homes crec que estan per damunt 90. Del 85-90%. Sí,
85% dels homes heterosexuals.
És brutal, és molt brutal. I a més, si us hi fixeu...
Si ho tenim aquí.
Sí, hem buscat dades de tot. A més, si us hi fixeu, amb les dones hi ha com aquesta mania de voler separar els tipus d'orgasme, no? Suposo que heu sentit a parlar d'orgasme vaginal, clitoridià... I ja està, s'espera d'aquests dos. Ara es comença a parlar del de cèrvix, no? En canvi, els homes, on les persones que tenen penis, no es parla dels diferents tipus d'orgasmes. És a dir, si s'ha estimulat un penis d'una persona, es parla d'orgasme, no s'especifica que és orgasme de penis. Si s'ha aconseguit a través de l'estimulació dels testicles, per exemple, no s'especifica que és un orgasme testicular. I si s'ha estimulat la zona anal, tampoc s'especifica que és un orgasme anal. O si t'han estimulat l'orella i has orgasmat. No anem a especificar en aquest sentit. No? En canvi, en el cos femení sembla que sempre hi ha com aquesta mania de diferenciar. Això Freud va ser com el gran culpable, que és el que es va inventar lo de l'orgasme de clítoris i l'orgasme de vagina, i pobre home, no en duria tenir gaire idea.
Que no té cap sentit, des del punt de vista anatòmic, aquesta classificació. No.
Però perdona, a més ell deia, no?, que un era millor que l'altre. M'has dit Gina una altra
vegada? Perdó, no ho he fet, Rita.
Que ell deia que clarament un era més madur que l'altre,
sí,
no? Vull dir que no només va fer aquesta divisió, sinó que va dir que un era el veritable orgasme
el veritable.
I l'altre no.
Sí.
I això, evidentment, posa una pressió a la gent, no? Clar, tothom vol els orgasmes veritables.
El de veritat.
I a consulta ens hi trobem, moltes dones que venen i diuen és que no tinc orgasmes, i quan explores una mica veus que amb masturbació, amb sexe oral, elles soles en parella poden aconseguir orgasmes, però durant la penetració, no. I llavors és... Hem de buscar vies, però no necessàriament la simple penetració, el fet de que entrin i surtin d'allà dintre, no necessàriament aporta un orgasme.
Val, per tant, com que la recomanació suposo que no és fingir orgasmes dones de Catalunya, quina seria l'alternativa? A banda que els homes aprenguin una mica també a fer la seva feina.
Sí, jo crec que aquí hi ha una feina per doble via, és a dir, les dones com a fer un pas important per autoconèixer, i els homes també per conèixer com funciona el cos femení, Però sí que potser una de les coses que hem de fer era naturalitzar una mica més la sexualitat, perquè parlem molt de, no sé, de peres i pomes, dic jo, en canvi de sexe i en parella no se'n parla, és a dir, ho podem fer, però no en parlem gaire, carinyo, que no fos casca.
Sempre anem a petar, perdona, el tema de la comunicació.
És que és clau.
En tot, tots els temes que hem anat tractant, sempre anem a petar a la, amb la infidelitat, amb el meu partit, amb tot.
Però no n'aprenem, eh? I la gent continua no parlant d'aquests temes. Costa molt, eh? El sexe continua sent un gran tabú. És a dir, ara parlem molt de manera molt superficial, com no, la façana, no, d'una casa, però no ens fiquem a dintre i anem a veure ben bé què hi ha aquí i en la teva casa, en la del veí, en la de l'altre. És a dir, no particularitzem. I la comunicació és clau, primera, per viure amb més naturalitat. Hem de viure la sexualitat des de la curiositat, anem a explorar què és això, no, què hi ha, no des de la imposició, sinó des de... Tinc ganes de conèixer com qui, no sé... com qui es planta davant d'un quadre i vol descobrir què hi ha darrere, no? Doncs el mateix, perquè és que si no, no anem bé, no? I el que dèiem, jo parlo de l'autoestima i l'autoconeixement així com general, i l'autoestima sexual i l'autoconeixement, no? Perquè si les persones que tenim vulva no ens coneixem, la nostra vulva, el nostre cony, no sé si gaire correcte dir-ho aquí, però ho direm, hem de reivindicar una mica aquesta paraula... Ostres, no anirem enlloc, no? Perquè encara hi ha moltes persones que no saben, persones que tenen vulva que no saben com és la seva vulva i persones que tenen penis que no saben com són les vulves, no? Si no, fixeu-vos-hi, no? Un nen que té penis es mira el penis des de sempre, moltes vegades, no? Les persones que teniu penis sempre us el veieu, sempre
sí,
esteu en contacte,
sí, sí,
no? És fàcil.
Tenim una relació intensa.
Sí, sí, sí. Sí. En canvi, quan has nascut amb vulva, te l'has d'anar a mirar expressament, no? I ara que sabem que les dones ens hem de mirar les vulves, hi ha moltes mares que em diuen, quan li començo a ensenyar a la meva filla? Té 5 anys, i ja vas tard, des del minut zero, no passa res, se l'ha d'aprendre a mirar com si fos el nas, no? Però, bueno, costa molt més, eh? Costa molt més perquè hi ha tots els tabús que hi ha al darrere, no?
Abans parlàvem de la influència de Freud a un nivell més teòric, després del cinema pornogràfic, però el cinema convencional
també
ens ha menjat molt al cap, per exemple, amb coses com l'orgasme simultani, no?
Sí, 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 clar, nosaltres amb el cinema convencional, aquestes comèdies romàntiques, tu no veus absolutament res, tot des d'una perspectiva molt cis-heterosexual, no?
Sí. La
parella, chico conoce a chica, se'n van al llit després d'haver-se conegut, han anat a sopar i se'n van al llit, tu no veus res, comencen a tocar-se i puf, s'acaba, i l'endemà es desperten divins de la mort, i perfectes, i saps que han tingut orgasme, tots dos, i al mateix temps, mentre tenien penetració, quan això no és el més habitual, ni molt menys, és a dir, també fent com molt aquesta... distinció, no? De, han jugat una mica i després han anat pel sexe de veritat, que és el coit. Per això també hi ha aquesta pressió amb l'orgasme a través del coit, no? Que és com si no orgasmes en el coit, no ets prou madura, ets infantil, no? Per tant, hi ha molta, molta pressió aquí. I aquí, per això, no ens en salva ningú, eh? La pornografia és molt responsable d'aquesta mala educació, però el cinema convencional, les comèdies romàntiques, absolutament també, no? També perquè ens donen la imatge de l'amor romàntic i que quan dues persones s'enamoren i s'estimen, el sexe també ha d'anar bé i no té per què ser així, és a dir, no és garantia d'èxit que tu sentis atracció per algú. Se n'ha d'aprendre i el sexe és un aprenentatge que comença des de, jo diria que inclús abans de que algú ens pareixi i fins que ens morim, no sé si més enllà de la mort hi ha alguna cosa, però com a mínim fins que ens morim.
No sé si és curiós que una cosa que forma una part tan essencial de la majoria de la vida, de la vida de la majoria de persones, sigui un tema sempre tabú, secundari, del qual no se'n parla, i que després genera tots aquests problemes a tots els nivells, no?
Sí, sí, perquè a més si en parléssim amb més naturalitat, doncs hi haurien molts menys problemes, però llavors t'apareixen els del pin parental, que llavors volen regular què eduquem, i si... Ara l'educació sexual que s'està fent és molt escassa, és anar a una conversa amb la família, una xerrada en un institut, i ens quedem molt a les beceroles del que realment hauria de ser. Hauríem de començar des de ja, des de, inclús llar d'infants, però va, comencem amb educació infantil per començar a ensenyar coses adients per cada edat, perquè llavors quan siguem persones adolescents, adultes, que vulguem conèixer bé la nostra sexualitat més, potser més explícita, i la vulguem compartir amb algú, ho visquem com algú molt més natural i molt més fàcil, no amb tanta complicació.
Per acabar, algunes recomanacions per ampliar sobre el tema?
Doncs, primer, jo no recomanaria a ningú que fingís cap orgasme. No surt gens a compte. Per tant, és molt més fàcil comunicar-nos, si volem, amb la parella amb la que vulguem tenir una relació en aquell moment. Si algú t'està dient, mira, és que jo no orgasmo quan estem junts, doncs jo també diria, generalment, els homes s'ho agafen molt malament. Doncs diria, no passa res, d'aquí surt l'oportunitat de començar a aprendre i a construir una sexualitat de veritat, tot i que algú preferiria, no m'ho diguis, s'enganya'm i deixa'm pensar que...
Mare, els homes s'ho agafen malament, sempre és que sempre anem a batallar.
És que estem...
Sí, és la masculinitat que és molt fràgil, aquesta societat patriarcal, l'hem de tirar per terra perquè no ens surt a compte ningú, el masclisme, ni a les dones, ni als homes, ni a persones de gènere no binari, o sigui que fora. Fora.
Molt bé, molt bé. Algun curt, alguna història per veure?
Sí, hi havia el curt que es deia Orgasme, que és fantàstic i està gratuït per xarxes, no? Uh-huh. I per internet. I llavors jo recomano per les persones que teniu Netflix, la Gwyneth Paltrow fa com una mena de sèrie documental que es diu The Goop Lab,
sí,
que tot i que parla de moltes coses que, bueno...
De vegades de manera desencertada,
sí,
però en aquest cas...
Però en aquest cas, en el capítol que parla de la sexualitat, de fet, es rodeja d'una gran professional que és la Betty Dodson, i és una professional que és or, i és molt gran, vull dir que no durarà eternament, i allà, entre que tiren per terra molts mites de la sexualitat femenina, ensenyen com és un orgasme femení de veritat. I no té res a veure amb el que fan a les pel·lícules. O sigui, que jo el recomano moltíssim.
The Goop Lab, el capítol amb Betty Dodson,
sí,
de la Gwyneth Paltrow.
Mm-hmm.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
A vosaltres.